Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 22 minuts. Fa 3 dies la Beli no tenia veu i jo estic en camí de perdre-la, però potser la salvarem. Bueno, depèn de com vagi el ple d'avui, a veure si demà tenim allò. Hola.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Veus? Quan ja es diu bon dia, ja...
Ja estic. Estava patint, però ja estic.
Ja està. Avui que va una mica això de Sant Jordi, perquè recordaran que el darrer cop que vàrem parlar de Sant Jordi fèiem referència al plafó de Sant Bartomeu i Sant Jordi, però la Beli ens deia, esclar, que hi ha més Sant Jordis repartits per qui Sitges.
I per Catalunya.
I per Catalunya també.
I després de les paraules del Mendoza, a mi em feia gràcia tornar-hi una mica, per no ser menys, ja que s'ha estat parlant aquests dies, i explicar una mica...
Saben de què va això, eh? Bé, saben de què va. Eduardo Mendoza, que va fer unes declaracions abans d'ahir, allò que els dèiem ahir, que fem virals frases d'aquelles que els francesos en dirien una butat d'això.
Sí, però venint del Mendoza, també una persona que tindrà les seves idees polítiques, el seu passat familiar, que això tampoc s'hauria de mirar, però no toquen. No toquen quan es diu i no toquen on es diu i justament una setmana abans del que s'està fent. Més que res perquè...
Que la frase no tindrà recorregut, eh? Perquè, com saben tots vostès, vindrà Sant Jordi.
I
això
serà
la festa major de totes les festes majors, per bé i per mal, en algunes coses per bé, en altres per no tan bé, el que sigui, però Sant Jordi escombrarà aquesta frase i ja està, ja haurà
clar,
passat.
Però quan t'ho diu a mi Mendoza, per exemple, jo que me'l vaig veure una mica gurb l'altre dia. A mi, un dels llibres que més m'han agradat a la meva vida i que més vegades m'he llegit, perquè potser quan estàs en moments d'impàs, aquelles poquetes pàgines t'alegren, i haig de dir que Mendoza a mi m'agrada, és un escriptor, bon escriptor, però aquell dia sí que va ser una mica extraterrestre. Va ser com ell que parla de Marta Sánchez en aquest llibre. Llegiu-se'l, és molt divertit, si no us l'he llegit. Pues el vaig veure una mica això, caient en un lloc que no li pertocava, dir el que va dir. I això, un extraterrestre caigut de que no sap d'on arriba i arriba...
Que s'hauria de treure Sant Jordi de la Diada del Llibre.
I només ser la Diada del Llibre.
Exacte. Que Sant Jordi era un maltractador d'animals, en fi.
Sí, però després acaba dient que lo mejor es copas, sí. Fiesta y toros.
I toros.
És a dir, bueno, res.
I per això us dèiem que és de vegades aquestes
tonteria.
Coses que dius.
Exacte. Però ens serveix a nosaltres. Ens serveix per posar al dia una mica també això de Sant Jordi, aquesta idea del patró de Catalunya, que se celebra la festivitat des del segle XV, fins i tot abans. En un primer moment es regalaven només roses, es regalaven roses perquè les festes al voltant del Palau de la Generalitat o a Barcelona especialment, hi havia les venedores de roses, les venedores... Era com un mercat, igual que ens passava aquí, a Sitges, al voltant sempre hi havia mercats, i regalaven roses en aquest dia festiu. I és cap al 26, cap a 1926, que es canvia la idea. Es canvia per un tema totalment econòmic, podríem dir, perquè la Diada del Llibre se celebrava l'octubre a Catalunya i un escriptor valencià, canvia i diu, i per què no ho passem el dia de Sant Jordi? Que fa bon temps, la gent està al carrer, ja és la festivitat del patró de Catalunya, i canvia, té tant d'èxit, sobretot a partir de la dècada dels 30 ja es consolida aquesta festa, és a dir, farà 100 anys que vam unir la rosa i el llibre, és a dir, la cultura, la tradició i la història.
També és veritat que Barcelona... per llibreries no seria.
No, i ara
perquè...
tampoc. Sitges sí, que després ja... Però a Barcelona per llibreries. I cada dia et sorprens perquè passes per algun carrer de Barcelona, fins i tot de barris, ja sigui Gràcia, sigui Sant Gervasi, sigui...
Se'n tornen a obrir.
Se'n tornen a obrir i de precioses. Amb ganes de que entris, els veus oberts, que tampoc que et deixen remenar, que et deixen, és a dir, que Sant Jordi, el llibre Barcelona, torna a tenir molt de protagonisme. Però deixem el llibre, perquè nosaltres aquí parlem d'art i d'història i de moments que també parlem de llibres, evidentment, perquè la història s'escriu o s'intenta escriure, però a Sant Jordi, la imatge de Sant Jordi matant el drac, aquesta idea, aquesta història catalana, perquè després hi ha els Sant Jordis alemanys o els Sant Jordis anglesos, que és una altra idea de Sant Jordi, és recurrent a l'art català. És una imatge que anem veient en moltes obres, ja sigui pintura, escultura, arquitectura, joieria, marqueteria, arts decoratives. La imatge de Sant Jordi se'ns va apareixent en moltes de les obres, potser a vegades l'hem de buscar una mica més i a vegades se'ns fa molt present. Un dels primers Sant Jordis històrics catalans és el retaule gòtic de Sant Jordi que va fer Bernat Martorell pel Palau de la Generalitat. És a dir, podria ser aquest l'origen en l'art català de Sant Jordi. Mm-hmm. Segur que n'hi hauria algun abans i després, evidentment, ara els anirem...
Però vull dir aquelles obres que marquen un punt de partida, d'alguna manera.
Un punt de partida és aquest Bernat, aquest Bernat Martorell, el Sant Jordi de Bernat Martorell, i ja faríem un salt, perquè aniríem veient, faríem un salt en el temps i ens plantaríem el modernisme i el noucentisme. Potser primer amb la Renaixença, aquesta recuperació medieval, aquesta recuperació del gran moment històric de Catalunya, edificis de la Renaixença, sí, que trobaríem alguns elements de Sant Jordi, alguna representació de Sant Jordi, sobretot molt el drac el trobaríem parlant de llibres, en el que és en l'edició de llibres, en les tapes,
sí,
És a dir, Sant Jordi segueix present, potser més en aquest drac, en aquesta lluita també política i social, però si fem aquest pas ens posem en el modernisme i el noucentisme. En el modernisme, Sant Jordi es converteix en una gran font d'inspiració que, com ja hem dit, el trobem en diversos moments de l'art. Però centrem-nos en l'arquitectura. L'arquitectura i l'escultura, la ceràmica, perquè com a decoració escultòrica el trobem, podríem dir, molts llocs, però anem a Barcelona per passar després a Sitges.
I per tenir una referència molt immediata, per aquells que es vulguin escapar en algun moment, si volen.
I a més, aquest Sant Jordi, o quan aquests dies Barcelona, que també us dic que està preciosa, sortiu i mireu amb uns altres ulls, o busquem buscar alguns detalls a les cases que només sortir del tren, si és que es pot anar amb tren. Trobaries. Any Gaudí, aquest any ja t'estic... taladrant amb aquest tema, però jo crec que és important. Any Gaudí el trobem amb diversos edificis. A Barcelona, un dels primers dracs, que ja el vam explicar l'altre dia i que no hem de considerar un drac de Sant Jordi, aquestes representacions que ara es discuteix de que per Sant Jordi posen un noi donant un petó al drac, o tampoc seria eficient o seria real posar el drac de les cavalleries Güell, aquell drac que vam dir que era de ferro forjat, que quan s'obria es movia i que, per cert, diuen que es restaurarà i que tornarà al moviment.
I que es tornarà a moure.
És a dir, aquell drac no el confonguem. Potser és el primer drac que Gaudí posa en una de les seves obres arquitectòniques, però jo ja vam explicar que era el Jardí de les Hespèrides era Verdaguer el que l'havia...
Per tant, res a veure amb Sant Jordi, però vaja, si voleu un drac bonic, aquell és un drac preciós.
És magnífic. I passem a la Casa Batlló.
Sí.
A la Casa Batlló es diuen moltes coses, s'explica en el simbolisme, s'explica de diverses maneres. Avui potser em toca caure a la banda que accepto el fet de que Gaudí en la Casa Batlló en part podria representar Sant Jordi o podria representar el drac. Si mirem la teulada, aquesta teulada ondulada, que de lluny amb aquests colors sembla l'esquena d'un drac.
Uh-huh.
I després, què té clavat? Té clavat una creu també preciosa, feta amb trencadís, però que podria ser perfectament l'espasa de Sant Jordi matant el drac. Després,
aquesta creu de quatre braços, que també és clàssica de Gaudí,
Però aquí podríem tenir una representació no escultòrica, sinó arquitectònica de la imatge de Sant Jordi matant el drac, o hi ha el drac mort per l'espasa de Sant Jordi. Un dia també podríem anar parlant d'aquestes cases, que si és un riu, que si les pedres rodones d'un riu, que si les baranes representen els ossos de les persones que es van menjar el drac abans. Però bé, tot això amb Gaudí, ja ho hem dit,
Es presta molt a interpretacions molt diverses.
Però mireu-ho, jo crec que en aquest cas no anem desencaminat. Un altre Sant Jordi és Bellesguard, a Bellesguard, una casa que és de les que vam posar que s'han de visitar. Si també vas a la teulada, si també et mires a la part més alta de la casa, de lluny també es veu amb les finestres una boca d'un drac amb uns ulls que també podríem representar. Pensem que aquell edifici també històric és Martí Lomach, és molt important aquell edifici per la història de Catalunya i ell la vol recuperar, i també tenim aquest per ara fem dracs, aquest drac que podríem pensar que de nou pensa. On si el trobem? Al Parc Güell. Al Parc Güell, no a la salamandra, val? Això és una salamandra, no és un drac,
no és un drac,
és una salamandra que treu aigua, és a dir, podria ser aquestes salamandres grogues, que no sé com es diuen, que hi ha al...
No t'ho sabré dir.
Però és una salamandra, però sí que tenim...
Molt vistosa, però no és un drac.
No és un drac, però sí que tenim més amunt el símbol d'un drac sortint d'una senyera. És a dir, aquí sí que...
Sí, aquell medalló de...
Que representa que el drac serà el de Sant Jordi, o aquí no està mort, o no crec que sigui com un cap d'animal, no té aquesta idea de la caça, però tenim de nou Catalunya i el drac, és a dir, Sant Jordi podríem pensar representada. I on casualment sí que tenim un Sant Jordi amb una obra de Gaudí representada és a Casa Botines.
A
Casa Botines, a León, tenim el Sant Jordi representat a la façana, però aquí ja no. És un Gaudí, però hem d'anar a fora a buscar-lo. Tres apunts més. Passem a Puig i Cadafalch.
Sí.
Puig i Cadafalch, només sortir al costat mateix de la Casa Batlló, tenim la Casa Ametller. Puig i Cadafalch el que farà és posar...
Sabaner, sortint de Passeig de Gràcia, la mansana de la discòrdia.
Sí, tenim a la Casa Batlló, la Casa Ametller, i després teníem...
Puig i Cadafalch, Domènech i Montaner i Gaudí.
I Gaudí. Doncs estem en Puig i Cadafalch, a la Casa Ametller, a la façana, si ens hi fixem, i posa un Sant Jordi matant el drac en una de les portes d'entrada, una cosa, un relleu preciós d'Eusebi Arnau. Una idea, aquesta de posar Sant Jordi ja a la porta, més matant el drac, que la trobarem en altres dos edificis, escultòricament,
sí,
del mateix Puig i Cadafalch, que és la Casa Martí, a la cerveseria dels Quatre Gats.
Sí,
també, si anem, mireu-vos a la façana, i també trobarem un Sant Jordi, i el Palau Baró de Quadres, a la Diagonal, que aquí Sant Jordi és com una columna, mata cap a baix.
D'acord.
És també és una peça important, però Puig i Cadafalch acostuma a posar-les a les seves façanes. Tant, que així farem ja el salt, com el plafó ceràmic. Hi ha un plafó ceràmic a la Casa Terrades, la Casa de les Punxes. És una casa que jo crec que, bueno, té moltíssima història i és una de les més desconegudes.
Estem al carrer del Bruc, eh?
Diagonal,
Bruc,
amb
Diagonal.
Carrer i Rosselló. És una casa que...
Bé, és inconfundible.
La de les Punxes.
Exacte.
La Casa de les Punxes.
Què és la Casa de les Punxes? No, mira allò.
Sí, però molt poca gent la coneix, i és una casa que...
I em sembla que es fan visites guiades i tot,
No, poques, però
s'havien fet.
Es va tenir una idea en aquella casa, que no va funcionar, evidentment, perquè és el que estem parlant d'aquest Sant Jordi. Quan la Casa Puig i Cadafalch, quan la Casa de Terrades, ara, fa uns anys, s'arregla i es... A dintre, jo vaig estar amb el projecte i tal, i a dintre es va fer... un centre Sant Jordi, com una representació de Sant Jordi, de la llegenda Sant Jordi. No va funcionar perquè al final era molt espectacular, hi havia aquestes imatges en 3D, però no s'explicava la llegenda de Sant Jordi catalana, sinó que s'explicava allà les imatges, era paisatges alemanys, paisatges anglesos, no hi havia... no van voler buscar el nacionalisme.
D'acord,
sí.
És a dir, no hi havia una identificació entre la llegenda i Catalunya.
I va quedar buit. No sé què ha passat, aquell edifici. Però en aquesta casa, que és una casa que l'any 1904, estem al principi del segle, la senyora Terrades encarrega a Puig i Cadafalch, en veritat allà tenim tres cases en una. Ho dic, això sembla que ara us ompli, però és perquè entenguem també la representació de Sant Jordi. Allà la senyora Àngela Brutau que és la viuda de Terrades, en mor el seu marit, una història molt important també de, que s'hauria d'estudiar, perquè els senyors Terrades venien del proletariat, de treballar en una fàbrica, és a dir, en aquells moments la Catalunya com podia créixer, el que, com podies, la importància de la burgesia, sí, i de la indústria, com el senyor Terrades, que en veritat treballava en una fàbrica, em sembla que era Sabadell, treballant...
Va perseverar fins a...
Va treballar amb un taler i ell mateix va anar pensant com podria treballar millor un taler més ràpid, va treballar les nits en el seu taler, aquell taler va funcionar, el va poder aplicar i d'aquí va acabar sent el senyor Terrades, amb ell ja no, perquè ell no ho va veure, sí que tenia una casa a Barcelona, però no aquesta casa, i la seva dona, l'Àngela Brutau, que tenia tres filles i un fill, el Bartomeu Terrades Brutau, que va ser president del Barça, un dels primers presidents del Barça, encarrega a Puig i Cadafalch aquest edifici unitari, exteriorment, però dividit per dins en tres cases.
Vaja.
I ara, quan hi aneu, també fixeu-s'hi. Tres cases, un per ella i l'Àngela, que no es va casar mai, l'altre per la Josepa i l'altre per la Rosa.
L'edifici fa cantonada, eh?
És un independent, no?
Però és a dir, mirat des de fora...
Té quatre cantonades.
Quatre cantonades.
Té quatre cantonades. Quatre cantonades...
És a dir, que és un senyor edifici, eh?
És... I quatre cantonades amb una lectura simbòlica i de simbolisme brutal, que ningú, tothom passa per allà per corrents, per veure altres façanes i no se n'adonen del simbolisme que té aquesta casa. Per exemple, a la cantonada entre que fa Diagonal i Rosselló, que seria la que veuríem si venim per la Diagonal, la que seria la punta, allà hi ha un àngel, un plafó ceràmic amb un àngel, perquè és la casa de l'Àngela. Aquí no té més simbolisme que aquest. Després, a la part posterior, a la que seria Bruc amb Diagonal, és un ram de roses i tot al voltant amb flors fetes amb ceràmic i amb escultures són roses, perquè és la casa de la Rosa. I anem a la que ens interessa, que és la del mig, la de la Josepa. La Josepa es va casar, parlant de fotògrafs, amb un fotògraf, amb una persona que es va dedicar també a la fotografia i que tenim imatges d'ell. Ara no em vindrà el nom, ja us el diré, però que són fotografies d'aquestes de primers principis de segle importantíssimes. En tenim, per exemple, del Celler Güell, molt boniques. I la Josefa, que eren molt catalanistes, eren unes, en aquell moment estaven en tot aquest moviment també de la Renaixença, ella i el seu marit són els que decideixen dos panells decoratius. Hem de dir que aquests panells decoratius els fa Montsardà, una persona... Bueno, un dibuixant i que també feia decoracions de les cases, però, evidentment, com hem vist, tenen alguna relació amb la propietat. I és aquí on, a la façana de la Diagonal, a la principal, que podríem dir, hi ha diverses decoracions ceràmiques, com unes de Virgili, i després les més importants és al voltant de les portes, hi han com unes lletres, unes lletres escrites amb grafia medieval, on en veritat hi han escrits del llibre dels fets de Jaume I el Conqueridor, com, per exemple, dintre sa casa cada un és més que el rei, o altres. Ja et marca una ideologia. Tens Virgili, amb les hores de Virgili, i sobretot els llibres dels fets de Jaume I el Conqueridor, en aquells moments que Jaume I el Conqueridor a Barcelona se li feia una plaça, es van fer que hi van assistir uns viatges a Mallorca, de coneixença entre barcelonins o catalans i mallorquins per homenatjar el rei. Però passem a la façana posterior. A la façana posterior és on hi trobem un plafó ceràmic gegant amb Sant Jordi matant el drac, que posa Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat. Un plafó ceràmic que a mi em recordarà...
Estem parlant de l'any 4-5,
1904-1905, és a dir, Sant Patró de Catalunya, torneu-nos la llibertat. Just sota d'aquest plafó ceràmic, si tu te'l mires, hi ha una cara que, si li pots fer la fotografia, veus clarament que és Puig, que és el retrat de Puig i Cadafalch, que és l'autor, una persona també d'una ideologia concreta, que se sent representat en aquest plafó, que era un plafó valent. En aquest 1904, potser no tant, però després va ser un plafó valent. Per què és un plafó valent? Va passant la història I ja, per exemple, arriba Le Rouge, el Le Rouge a Barcelona, que va intentar per tots els mitjans que s'eliminés aquest plafó ceràmic, però es va fer tot el possible, l'idea a la casa, bueno, del crim, articles a la premsa, ell mateix va dir este edificio es un crimen contra la nació espanyola, és a dir, li tenia un odi furibund contra aquest plafó. No va aconseguir eliminar-lo i tampoc es va eliminar durant, per això el conservem, durant la Guerra Civil. O no el van veure, no se sap ben bé,
ja, o no el van entendre.
Quan va entrar per la Diagonal.
Sí, sí.
Quan van entrar per la Diagonal,
Sant
la
patró
sort,
de Catalunya, torneu-nos a Llibertat.
Imagineu-vos la imatge que hauria estat entrar les tropes franquistes per la Diagonal,
amb aquest plafó,
o fins i tot marxant els que van marxar a l'exili aquest plafó.
Però que si és que el plafó es va mantenir allà?
Per què? Perquè estava al carrer Rosselló i no el van veure. És a dir, jo sempre recomano anar mirant cap al sostre. És una de les, sempre dic al cel, mireu les cases cap amunt, perquè ens perdem tantes coses que sap greu no veure elements decoratius o alguns detalls sempre que criden l'atenció. I això ens passa aquí a Sitges, també. Ens passa aquí a Sitges que és que hi ha tantes cases amb un petit detall, que és igual, amb les dues lletres del propietari, dels anys, però s'ha d'anar mirant tots els detalls. I a Sitges, al Sant Jordi, també el tenim present.
Vinga.
Es parla molt, però jo me'l centraré de la vidriera que tenim al Maricel, més que res perquè aquesta vidriera és de procedència alemanya, no entraria potser més en aquest altre Sant Jordi que hem parlat.
No de la tradició d'aquí.
Tot i que està matant el drac.
Sí.
No confondre tampoc amb el Sant Miquel que tenim a la façana.
Ai, quina feinada que dona aquest Sant Miquel de la façana de Maricel.
La façana del Maricel, Sant Miquel, no és Sant Jordi, tenim... Bueno, potser...
Per aclarir-ho, sempre ha estat Sant Miquel, eh?
Sempre ha estat Sant Miquel, no és Sant Jordi, és a dir... eliminem-lo, però parlarem avui de dos Sant Jordis.
Vinga.
Un Sant Jordi que és el que aquests dies també el podreu veure, perquè quan sigui el dia de Sant Jordi, si anem amunt i avall del Passeig de la Ribera, en una de les cases que havia estat a l'Hotel Santa Maria,
sí,
que ara en aquests moments també es troben aquests edificis en un moment de... s'està perdent també el patrimoni perquè estan com abandonats i les façanes es nota que es comencen a patir totes les cases, doncs ens posem cap a l'any 1909, quan Bernardo Fernández, que ja ho vam explicar, urbanitza aquest carrer de Sant Salvador, aquest carrer que havia estat el carrer dels Boters, un espai que va des de l'Avinguda Sofia actual fins, podríem dir, al carrer de la Bassa Rodona,
fins a l'hotel Subur.
L'hotel Subur urbanitza i comença a construir-hi ell i altres persones que compren terrenys el que ara coneixem aquest Passeig de la Ribera. Ja vam explicar que enderroquen on a costat del Calípolis, anant a aquesta Avinguda Sofia, que és el nom de la seva dona, de la dona de Bernardo Fernández, és a dir, se li dedica a la senyora Sofia, al carrer, i comença a urbanitzar, i són molts els sitgetans que tenien relació o que ja tenien altres cases que construeixen les seves els seus habitatges a primera línia de mar. Una d'aquestes persones és la Llúcia Catassús Soler, que són de les cases Catassús del carrer Sant Isidre, les cases planes Catassús.
Sí.
Ella és una noia soltera, no es casarà mai, però demana permís d'obres a l'any 1915 per construir en aquest Bernardo Fernández, i li demana a Josep Graner i Prat, un arquitecte modernista, un arquitecte que treballa a Sitges amb altres edificis, i li dibuixa un plànol que conservem aquí a l'arxiu, un plànol molt bonic amb un dibuix de la façana, part dels alçats, on ja hi dibuixa un Sant Jordi a la façana. Clar, aquest Sant Jordi res té a veure amb el Sant Jordi que tenim actualment, que ara l'explicarem, però que ja te n'adones que el Sant Jordi és important i el col·loca a la façana. No sabem de qui va ser l'encarregat de fer aquest plafó ceràmic, sabem que la casa se la coneixia com a Vila Sant Jordi, i en aquesta casa es diu, i crec que és aquesta exactament, que Prat de la Riba, el president de la Mancomunitat, es diu que va estar a Sitges entre març i juny de 1917, molt malalt, intentant recuperar-se, i que va estar a la Vila Sant Jordi al passeig.
D'acord.
Ja em coneixes, casa per casa, he anat posant la Vila Sant Jordi, coincidint on estava...
Hi ha molts números perquè sigui aquesta casa.
Casualment és la casa que es deia Vila Sant Jordi, que tenia l'única casa que hem pogut veure que el passeig tenia. És a dir, en aquesta casa, que ara tenim gairebé abandonada, i que hi havia un plafó escultòric d'un Sant Jordi, és on el president de la Mancomunitat, a Prat de la Riba, va estar-hi el 1917 fins a juny, que ja veient que està molt greu, marxa, i no morirà aquí, morirà al seu poble natal, però tenim la importància d'aquesta casa. Uh-huh. 1928 mor la Llúcia Catassús, la propietària de la casa, sense hereus. La casa passa al seu, sense fills, passa als seus hereus, manté allà, sí, es conserva i arriba la Guerra Civil. Hem dit que a Barcelona es va salvar el plafó ceràmic de Montsardà, sí, a la Casa de les Punxes.
Però aquest però era tan visible...
No sabem si la van eliminar.
D'acord.
O això, hauríem, ara que ho he pensat, avui he repassat, és una de les coses que em queden a vegades sempre per comprovar, o si ells mateixos
la van treure.
Penseu fins i tot amb el Sant Pau que vam explicar un dia, sí, del carrer Sant Pau, sí, sí, que sí, només veure'l ja la van destrossar d'en Jou,
sí, sí,
i passaven.
Per tant, vols dir que potser la família per prevenció
la va repicar i va quedar a l'espai sense un Sant Jordi, no gaires anys, perquè un cop recuperats de la guerra, encara amb aquesta postguerra, però l'any 1943, encara la família de Lluïsa Catassús, sí, decideix tornar-hi a posar un relleu de Sant Jordi. I a qui se li encarrega aquest relleu de Sant Jordi és a Pere Jou, que és aquest relleu que ara tenim, que és preciós, que encara... podem veure, és a dir,
d'acord,
el primer Sant Jordi que diguem que tenim en una façana de Sitges. Ahà,
que no és el Sant Jordi original, però en aquest sentit, clar, té molt més vincle amb Sitges.
Recupera la casa, sí. I a veure, no sabem qui era l'altre,
qui
ja
era
l'altre, buscarem. Ja,
però d'entrada, diguem-ne, un Pere, Sant Jordi de Pere Jou.
Que és, ja només que ja això, és, ja només són això, paraules ja ha... majors. Dos Sant Jordis més, per anar explicant, sí, tenim... El ja el famós, aquest any hem dit que a l'any 43 es posa aquest Sant Jordi,
sí,
i més o menys per aquelles dates hem de pensar que el Mas Sant Bartomeu, aquí a les Forques, també es deu començar a col·locar o es comença a pensar aquest plafó també sitgetà que ara està posat a la Casa Milà, que ha estat 35 sí, anys contra una paret, que des de que va ser retirada, que posa sants patrons d'aquesta casa, pregueu per nosaltres. On s'hi veu Sant Bartomeu, veu, evidentment, i Sant Jordi, un Sant Jordi que serà molt especial, és una plafó que ja vam explicar, que
dissenya el fill del matrimoni,
Obiols, uh-huh, i que representa el fill del matrimoni, uh-huh, que acabava de morir aquell juliol del 42, mor i se li encarrega aquesta, i Obiols agafa la cara d'en Jordi o la imatge que també es deia Jordi, evidentment, i la plasmarà no només en aquest plafó, sinó sí, a partir d'aquest moment trobarem en Obiols Sant Jordi, molt, tant fins i tot a Montserrat, sí, sí, representats com aquest Jordi Jané i Montanyà, que és aquest noi que s'havia mort amb 17 anys. És a dir, ja tenim dos Sant Jordis.
Fàcils de trobar, eh?
Molt fàcils, avui els
faig
fàcils.
A Baix Mar, quan vagin a la Fira de Sant Jordi, el Sant Jordi de Pere Jou. A Camp Milà, el Sant Jordi del Plafó, al costat de Sant Bartomeu.
Al Vinyet tenim un Sant Jordi d'Obiols, que també l'heu d'anar a mirar, perquè és una preciositat que la regala el mateix Carbonell i Gené, pensem que Obiols era molt amic seu, i regala un Sant Jordi anterior als 42, és un Sant Jordi que trobaríeu just també davant d'en Ferrer Pino, de la Mare de Déu del Vinyet, sí, que vam al tapís, estan posats cara a cara quan entres cap a pujar al Cambril, aneu-hi, perquè també és un Sant Jordi preciós. A cases sitgetanes hi ha uns plafons de Sant Jordi que podeu anar trobant, que es feien al taller dels Artigues, que sobretot estan posades a les llars de foc. Si ara penseu en algunes llars de foc de Sitges, he anat trobant, jo la tinc,
sí,
he anat trobant un Sant Jordis, casualment jo la tinc a la casa dels avis paterns i a la casa dels avis de l'àvia materna.
Però vols dir que era un Sant Jordi del
rodó,
qual se'n van fer...
Se'n van fer molts guixos i sé que es van anar posant en diverses...
Llars de
sobretot
foc.
Llars de foc que es feien... En... Era una decoració simple,
sí,
però,
sí, sí,
però amb
és
un simbolisme.
Com una mena de medalló de Sant Jordi.
Un medalló de Sant Jordi, una dimensió important, que amb llars de foc només les he vist a Sitges,
sí, sí, sí,
però que podríem anar-la. Un no tan vist, que l'heu de buscar, és un Sant Jordi de l'Artur Duc, que està posat en un carrer de Sitges, com a sobre d'una porta, com la numeració, i al costat hi ha com un Sant Jordi.
Ui, un Sant Jordi de l'Artur Duc.
Ja us el posaré, mira, te l'enviaré per seguir quan fem el, quan poses el link, ja us el posaré. I segur que tenim altres Sant Jordis, però jo crec que amb aquest repàs era... no només Sitges, que sempre ens quedem, sinó també fer una mica el sortir per poder veure-ho, era una idea de...
El Sant Jordis barcelonins
Sant Jordi
i els sitgetans també.
I sitgetans.
En 3 minuts, què t'ha semblat el llibre d'en Ramon Mirabet?
M'ha sobtat i la veritat que m'ha fet pensar molt, la frase és m'ha agradat. No coneixia en Ramon, el seguia, havia anat a algun concert, fins i tot a la muntanya, me'l vaig... trobar un concert, musicalment m'agrada, no sóc fan, però com a llibre m'ha impressionat perquè fa pensar, fa reflexionar, et fa veure la vida d'altres maneres i et fa conèixer aquesta persona amb una idea que jo no la tenia d'ell. Però bueno, demà el presentarem a veure què tal va.
Que consti, que quedi clar, que com diu la Beli, vincle directe amb Ramon Mirabet no té.
Bueno, no, cap.
Ha vingut això per una tercera persona interposada, que és amiga de la Beli.
Sí, que també és molt valent, perquè, no sé, a l'Òscar i a amics del Ramon que li diguessin qui pot presentar-me a la Beli.
Bom.
Bueno, jo feliç, per mi és un honor, però bueno, ja és valent, ja és valent.
Un llibre, per tant, que agradarà. I en un minut i mig, a punt per veure el Patronat...
No ho sé, ja, perquè, bueno, sona, és que què vols que et digui? Sí, però què hi farem? Què hi farem allà? Clar, estem tornant al de sempre, i em repeteixo, el Patronat, l'escorxador... Hem pensat que volíem de veritat allà. Ens ho han mostrat, ens han mostrat uns renders, que si una llibreria, que si un espai... Ho necessita Sitges? Hem dit que a Barcelona hi ha moltes llibreries privades, Sitges... Mm-hmm. No ho sé, no sé què ens hi trobarem, no sé tampoc quin informe històric s'ha fet per conservar, si hi havia cases...
El recordes de petita o què?
Jo no.
No, eh?
No recordo recordo la sala aquella, recordo entrar, veure els pessebres, recordo...
Sí, sí, aquella sala d'exposicions.
No recordo... recordo
que no tenia res perquè era una sala...
Quan es va tirar terra per darrere, que sí que la vaig poder veure perquè no sé si algun amic dels meus pares hi vivien i vam allà aquest sobte, aquell descampat... però no sé com es recuperarà, no sé quina idea de recuperació hi ha hagut, si només de l'espai, dels materials, de les... Clar, són aquestes coses que es necessita per recuperar, però què hi va? Quina idea tenim? S'han gastat molt. És que, clar, parlem obrir, però els diners que
sí,
hi han invertits...
Un milió de comprar i més d'un milió de...
Clar, és que més d'un milió que no ho sabrem... Amb un projecte que us seguiré...
Més d'un milió, que com saben tots vostès, hi ha una part important també que ha pagat l'Estat a través d'aquests plans, d'aquests plans europeus.
Però amb quin projecte darrere? D'una llibreria? Es pot obrir una llibreria municipal? Una llibreria en un edifici municipal? O estem tornant als edificis de primera línia de mar? A tres edificis de públics o de propietat pública que faran un negoci privat? Vull dir... No sé, aquestes coses que ja fa temps que ens xoquen i que també s'hagin fet aquests projectes sense un concurs públic, ho repetiré sempre, no ho entenc, ni Patronat, ni en aquest cas l'escorxador, perquè sota l'excusa de que hi havia urgència, no hi ha hagut cap urgència perquè s'han estat els dos anys i anys, s'ha donat sense un projecte, sí, unes idees, però sense un projecte de concurs, al millor projecte, a la millor proposta, no, s'han donat a dit, i ho dic així, s'han donat a dit a dos estudis que seran boníssims i el que sigui, però clar, aquí no hi ha hagut un concurs d'idees, que és el que es necessita. No confonem, una altra vegada, concurs d'idees amb pluja d'idees, que diria jo, de la gent. Jo vull aquí que hi posin una guarderia. Jo vull... És un tema que jo crec que amb els diners que ens està costant això, s'haurien de plantejar molt bé les properes, els propers projectes que es facin, i més amb espais públics, en moments com els que estem vivint ara, que potser necessitem més un CAP o un centre de mèdic allà que no una llibreria, que no sabem qui podrà vendre llibres, perquè qui pagarà per aquell edifici? Perquè per molt que es digui que es posarà una llibreria de baix cost...
I òbviament s'ha de fer un concurs també.
S'ha de fer un concurs i que aniran el més barat o el més car, perquè és un, diner, és un edifici públic que s'ha de treure el màxim benefici per nosaltres, és a dir, no se li podrà donar el que pagui menys, és a dir, vindrà una gran empresa i pagarà molt. Bueno, és aquestes coses que com no es parlen tampoc i ningú vol parlar-ne, tothom sí, tindrem llibreria, i els que en parlem tampoc se'ns té molt, molt en compte el que diem, doncs ja veurem, el anirem a veure, evidentment, anirem a veure'l, però espero que, bueno, que es tingui un bon projecte per un edifici tan important. Però bueno,
crític. La setmana que ve més. Més perquè serà Sant Jordi.
Perfecte.
I a la Beli ja la retrobarem quan hagi vist el patronat i ja està plat. Beli, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.